Parellada, parellada.
Doncs sí, ja tenim amb nosaltres a la xef propietària amb la capo del restaurant Sant Bruniana, Ada Parellada. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Què tal?
Molt bé, vinc a parlar de... Un dia és un dia, saps?
Ah.
És ara. Ara és l'època aquesta.
Sí, home, sí. L'estiu.
L'estiu.
Sí.
L'època aquesta d'això, d'un dia és un dia. Però un dia és un dia rere
l'altre. Sempre rere l'altre, eh? És així.
És aquella època que has de girar la mirada una mica i deixar fer...
No ens fem trampes al solitari.
Exacte. És l'època... No m'ho negaràs, del setembre comencem.
Sí,
sí.
I tant.
Sí, sí, sí.
I el setembre, dius, per Nadal...
Però sobretot...
M'ho proposaré.
Exacte, per Nadal, per el gener, el gener.
Exacte.
Però és aquesta època de la llibertat gairebé sí. absoluta, però sobretot per als petits nans que avui adrecem aquesta
Home,
secció, que són els que ara estan en vacances escolars.
Home, quin clàssic.
I clar, vacances escolars vol dir que s'obre la veda a les festes infantils,
sí.
Les festes infantils, els berenars a la fresca,
sí.
els pícnics a la platja, els dinars a la guingueta allà amb les peus a la sorra. I què hi ha per dinar? Què hi ha per dinar? Macarrons, pollastre gelat i Fanta.
Clar.
Sí, és això o no?
No falla.
És
no
el
falla.
Pòquer, és el pòquer guanyador dels marrecs a l'estiu.
Hòstia, ara me'l fotria jo, eh?
I si els macarrons, pollastre, gelat i Fanta, però el més fort és que és un pòquer immutable al temps, perquè ara és el pòquer, el repòquer aquest, sí. a l'era de la globalització i de les xarxes, però ja ho era als anys 70. Als anys 70,
Imagina't.
Que era la meva infantesa, quan anàvem, no anàvem amb les xarxes ni al mòbil, sinó que anàvem amb el Capitán Trueno sota el braç,
sí,
i ja era el mateix, macarrons, pollastre, gelat i Fanta.
Clar, que no, està molt bé que ho diguis, perquè creiem tots que ens ho hem inventat ara tot.
Doncs no, no. Això fa... Jo parlo per la que jo he viscut, eh? Uns 50 anys que fa que mengem el mateix els nens.
Sí, sí,
el
és
mateix.
Així.
I això vol dir, si fa 50 anys que mengem el mateix, això vol dir generacions i generacions bevent Fanta de taronja,
imagina't.
Limona.
Sí. No, però la taronja és la que...
Sí, és la que sí. Sense saber moltes coses de la Fanta.
Ai.
Sí, sí, sí. Per exemple, que Fanta vol dir fantàstic.
Ah, sí?
Sí.
Tenia ni idea d'això,
jo. Sí, per això estic aquí avui. Avui he vingut aquí per explicar-vos coses. Explicar-vos coses que no us havíeu mai ni plantejat, ni havíeu pensat el per què.
Està molt
bé,
això.
I que és interessantíssim, perquè encara que potser no et trauran, no et donaran cap premi, ni cap nota, ni cap mena de beca, ni res, i podríem viure sense saber-ne l'origen, sense cap mena de problema, m'ho agraireu. M'ho agraireu, aquests temes, sí, perquè són els típics temes entretinguts i, a més, poc controvertits.
Ara.
Oh, que no entréssim en això de que...
No.
Saps?
Ni política, ni religió,
exacte.
Ni... No entreuen...
Exacte. És molt complicat tot això, que ja comencen els debats.
Clar, clar,
i
clar,
què
clar,
en
clar.
Penses de les pel·lícules que els han canviat el
jo
final
ho tallo,
dels
ho tallo
nens?
Ràpid, això, normalment,
sí,
eh?
I què dius?
Que l'estiu no penso.
Ah, pensava que deies que li anaves a explicar la història de la Fanta.
No, no, també. Mira,
també.
Ara tinc doble joc.
Doncs ara tu, quan et diguin això,
ara.
Dius, vaig a buscar un cafè, i quan tornes ja no te'n recordes.
Correcte.
Del tema, i li expliques la història de la Fanta i moltes altres històries que t'ajudaran a passar aquestes llargues sobretaules de gelat de corte i de sangria. Beba!
Ara entenc lo de que fantàstico refresco.
Clar, és que no hi havíem pensat.
No.
No, i és així, eh? Mira, aquesta innocentíssima beguda, perquè no em diràs, la Fanta és una cosa molt innocent, es va crear arran de la reacció de l'Alemanya nazi al boicot comercial dels Estats Units que li va aplicar el 1940. És a dir... Com que l'Alemanya era nazi, doncs els Estats Units va dir, fora, res. I què vol dir aquest boicot? Que es va prohibir exportar el xarop a partir del qual s'elabora la Coca-Cola.
Sí.
Que en aquell moment, 1940, bueno, aquest xarop és necessari per la fabricació d'aquesta beguda, i teníem a tots els alemanys addictes.
Fixa't.
Ben enganxats. Per tant, es troben que no tenen la matèria primera, no tenen el xarop, i en canvi tenen unes instal·lacions espectaculars,
sí.
tenen unes plantes elaboradores meravelloses, i el director local diu, ostres, tu, ens hem d'inventar una nova beguda. I què fem? Perquè, clar, estem en plena, vull dir, la guerra,
clar.
No? Està en un moment molt molt complicat econòmicament i tot plegat, sí, estan molt tocats. No preocupis, no preocupis. Amb aquesta planta embotelladora jo m'invento una beguda. Amb què? Amb excedents a altres indústries. Per exemple, xerigot de la llet, és a dir, feien, jo què sé, nata o el que sigui, bueno, sí, el xerigot, allò, vull dir, formatges, perdona, el xerigot de la llet, per exemple, amb la polpa de la poma, feien sucs amb la polpa de la poma.
Fixa't.
Sí, 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 sí. Que es feia servir per fer la sidra,
sí,
llavors hi posa una mica de sacarina, una mica de sucre i un punt de gas i pum.
I apa.
Però, per tant, ara veuràs que diràs, però no és de taronja. Bueno, espera, jo t'estic explicant que al principi la Fanta no era de taronja.
Ah?
No, era del que hi havia.
Ah, de...
Sí, sí, o sigui, en aquest cas, com et dic, xerigot... Bueno, home, xerigot, poma...
Hosti, Fanta de poma...
Bueno, però no, és que no crec ni que tingués gust a poma. Tenia un gust així dolcenc i tira. Si un altre dia sobrava una altra cosa, doncs una altra cosa.
Molt bé.
Però bueno, els gustos doncs anaven adaptant-se als ingredients disponibles i tothom content, eh?
Sí.
Però els faltava el nom. Abans, bueno, ja tenia el producte, va dir, bueno, hem de posar un nom que havia de ser curt i fàcil de recordar. I van decidir que es digués Fantàstic.
Veus.
Fantàstic. Llavors van dir, bueno, però fantàstic, fantàstic, fantàstic.
No és tan curt.
Fanta.
Veus?
I tots veus.
I ja ho teníem.
I de cop i volta te n'has adonat que l'anunci que hem penjat, que d'això del 1960,
sí,
deia Fantástico Producto.
Correcte.
Bueno, llavors què va passar? Quan va tenir un èxit bestial. La Fanta aquesta, la Fanta que no sabíem... Va triomfar moltíssim.
La polpa de coses?
La polpa de coses va triomfar perquè... Recordo que no hi havia Coca-Cola.
Clar.
No es podia triar gaire.
No.
Ho va petar molt. Però quan es va acabar la guerra, doncs què va fer la planta embotelladora? Va tornar a la Coca-Cola i va abandonar la Fanta.
Fixa't.
Fins que... I va tornar a ser propietat de Coca-Cola i tot plegat, eh? Vull dir, tot. Fins que en una de les fàbriques que la marca Coca-Cola tenia a Nàpols, va dir, calla, recuperem aquella Fanta. Amb què? Amb l'excedent de taronges de Nàpols.
Fixa't.
Vale? I fins avui. Per tant, tenim Fanta, que ve de Fantàstic, que va néixer a l'Alemanya nazi,
sí,
i va acabar el seu periple amb molts alt i baixos d'èxit, d'èxit la majoria, però va acabar a Nàpols i de Nàpols al món.
I cada gota, más sabor, mi lengua es un placer. I cada sorbo, más frescor, para calmar su ser. Beba, mirinda, naranja y limón.
Satisfacción. La mirinda.
Això sí que m'has d'explicar el que és, eh?
La mirinda.
Jo aquí no hi he arribat.
Bueno, molt bé, perquè tu no tens l'edat de la mirinda.
Jo sóc de l'edat del tanc.
Del tanc.
Te'n recordes del tanc?
Sí, però jo ja era gran.
Ara ha tornat, eh?
Jo amb el tanc, jo ja em bevia alguna cerveseta. El tanc.
Sí.
Però la mirinda sí que n'havia begut algunes de petita. No moltes, perquè jo era molt de Fanta, però sí que hi havia alguna de mirinda. Però va ser un èxit bestial, la mirinda, eh? Bueno, estava a tots els bars, a tots els supermercats, a totes les botigues, vull dir, la mirinda es venia moltíssim. Què vol dir mirinda? Si tots haguéssim acabat parlant esperanto...
Imagina't.
Que tu et recordes que va ser una llengua que es va inventar per unir a tots els pobles, una llengua neutra que no fos propietat de cap... Tal. Si tots haguéssim acabat parlant esperanto, entendríem la paraula mirinda, que significa en esperanto meravellós, magnífic, fenomenal, formidable i estupend.
Tot és...
Tot,
fantàstic.
Tot és mirinda, tot és fantàstic. Que és el nom que es va triar finalment per aquest refresc que va triomfar a Espanya, com et deia, als anys 60 i 70.
Sí.
No se sap qui ho va inventar.
Fixa't.
No.
Senyor Mirinda.
Sí, això ens passa en algunes, sí. Més enllà de que va ser Espanya qui la va veure néixer i que va sorgir... O sigui que Mirinda era una marca de Pepsi-Cola.
Fixa't tu.
Exacte. En els despatxos de la Pepsi-Cola es van reunir allà els creatius i els directius i van dir, inventem-nos una beguda, i es van inventar la Mirinda. No sé, vam dir qui li va posar el nom, no sé què. Com... això va passar als anys 50 del segle passat, i l'èxit com es va aconseguir? La veritat és que l'èxit s'aconsegueix bastant, a tots els casos que avui t'explicaré, que són casos d'èxit, s'aconsegueix a través d'unes fortíssimes campanyes de publicitat, que per això tenim tant jingles i sempre ho podem il·lustrar amb aquestes músiques que, a més, molta gent encara recorda i les canta, no? Però és veritat, la campanya de publicitat en aquell moment, a banda de tanques, d'anuncis de televisió, que no tothom tenia televisió, era que tu canviaves taps per coses.
Fixa't.
Sí, col·leccionaves els taps de la Mirinda, sí, i et regalaven, a canvi d'uns quants taps, doncs un LP dels èxits del moment, o subscripcions a la revista Super Mortadelo, home, que no deus pas recordar.
Sí, home, sí, sí? I tant.
Super Mortadelo.
Sí.
I llavors això què feia? Que els grans s'enganxaven a la Mirinda perquè tenien els LPs, els joves, i els nens també perquè tenien el Super Mortadelo.
Fixa't tu. Tot no són...
Però tu no tindràs aquest atac d'enyor, perquè tu m'has dit que no ets,
no
ets generació Mirinda.
No tinc ni punyetera idea del que és.
Bueno, doncs és això, és un refresc d'aquests de taronja i de llimona. Però si tu, per exemple, diguessis, li diré a casa a la meva mare o el que sigui, i potser diu, ostres, sí, quina gràcia em faria tornar a recuperar una Mirinda. Doncs la trobaràs als països LATAM. Saps què vol dir els països LATAM?
Ara m'ho hauràs d'explicar.
Latinoamèrica.
Ah.
Els països LATAM són els països que nosaltres abans en dèiem Hispanoamèrica, i en diuen LATAM. I també la trobaràs a Malàsia, a Rússia, a la Xina, a Egipte, a Israel, a Nova Zelanda, a Polònia. És a dir,
fixa't,
hi ha molts països on pots trobar encara la Mirinda, però amb molta potència, res. Vull dir, no com a cosa residual, sinó com a beguda principal. Continua sent propietat de PepsiCo i la trobaràs a molts sabors. Abans era taronja, no? Però ara de poma, de maduixa, raïm, pinya, jo què sé, de coses molt rares. I per què no la trobem al nostre país? Per què ha desaparegut d'aquesta manera tan bèstia? En canvi, la trobem a tot Latinoamèrica i a l'est, i a Polònia, i... Saps per què? Perquè PepsiCo s'ha rendit. PepsiCo diu, prou, jo en els països on no sóc fort, és igual. On el meu etern rival és la Coca-Cola, és el que... Ja, és igual, que faci la feina de Coca-Cola. Jo em dedico als meus països forts, i així es distribueixen els mercats, i com que és una marca PepsiCo, doncs, això, estan els països on Pepsi és forta, i els països en Coca-Cola, doncs, tenim la Fanta.
Clar. Ara em parlaves de que la clàssica era de taronja. Jo no sé... Clar, la Mirinda no sé qui és, però no sé si podria recordar... Jo quan vaig a França, i em sembla que hi has estat fa poc...
Ah, l'Orangina...
I sóc ultra fan de l'Orangina.
No, ja te'n parlaré de l'Orangina. Però abans de parlar de l'Orangina, encara t'haig de parlar de la gent. D'aquí una estona sortirà l'Orangina. Però ara...
Has passat anys, però tinc gravat aquí dins la meva memòria. Ets el més especial i fas que tot s'ompli del teu sabor. Mai no passes de moda.
Sí. Ara m'has tocat molt la fibra,
cançó, És que aquesta cançó és moderna, però...
Sí.
D'acord.
M'has tocat la fibra aquí. Jo, des de... Mira, t'ho explicaré això. Abuelo Cebolleta. Des de que anava a Parvulitos, que se'n deia llavors.
Sí, en Parvul, sí.
Exacte. I venia a la guarderia la meva àvia a buscar-me. I anàvem a la granja del costat, la granja del Fernando. A berenar cacaulat... El cacaulat m'ha acompanyat tota la vida.
Sí.
Sóc un addicte.
Clar, és que això és el que aquestes begudes tenen aquest poder. I l'alimentació també, t'ho he explicat mil vegades, el poder que tenen.
Sí.
Que tu et menges, prens un cacaulat i no pots deixar de pensar en el Fernando i la teva àvia.
Correcte.
I és com una cosa, pam, no?
És així.
I per tant, tu quan tens aquests moments d'enyor o aquests moments de tubets, un cacaulat o et refà o et desmunta del tot.
Que
una
també
de
és
dos.
Veritat.
Una
també
de dos, veritat. Però en qualsevol cas t'emociona.
Sí, molt.
Que és això. Sí. Això és el més important. Doncs sí, jo tenia aquesta traça de que em donaven un cacaulat amb ampolla, me'l bevia, i immediatament aquell vestiret de la festa infantil que m'havien posat
que solia ser blanc.
De punt d'abella, amb uns farbalentets que el tenia per mudar, que cada any m'anava més curt, pam, l'ataca. I la meva mare, cada ataca, què era? Cleca,
clar,
saps?
Sí.
Llavors, si l'hagués sabut la meva mare que aquestes taques no eren taques, sinó medalles
ara.
Medalles honorífiques
home,
que jo regalava per la, com a homenatge a l'emprenedoria del senyor Viader,
sí,
doncs haguéssim tingut una altra relació, i la meva mare hagués dit, no, no, jo t'entenc, perquè l'emprenedoria és una cosa important a casa meva, saps? Sí. A mi m'agradaria una mica explicar-vos la història de Marc Viader, que em sembla extraordinària, extraordinària. Estem al 1900, mm-hmm, i tenim un jove Marc Viader treballant en una lleteria, o sigui, treballant en una lleteria a Barcelona. Mm-hmm. Això estic parlant del 1900. El 1910 ja és l'amo.
Fixa't.
Tu, és que és l'amo de la lleteria. És que és l'ostres. És l'hòstia. I el 1925, un nano que feia 10 anys que feia...
No, 20 anys. Sí, sí,
feia 25
sí.
anys. Treballava en una lleteria de treballador. Resulta que el tenim ja com a creador de tot una mena d'associació de lleters.
Sí. Ja vols dir un imperi a la llet, ja.
Sí, va crear Letona. Va crear Letona. Però, bueno, no era el propietari, eh? Era una associació de lleters que el que feien era aprofitar els excedents de llet, mm-hmm, i envasar-los en vidre i esterilitzar-los. De manera que va canviar el paradigma, perquè tothom anava als pobles o les ciutats, a les lleteries o les vaqueries, mm-hmm, a les vaqueries, a buscar la llet, i de cop i volta es troben que ja en els comerços es pot comprar llet, sí, no del dia, sinó de diversos dies, i que té una caducitat molt més llarga.
Ah, exacte.
Estic aplaudint-lo.
Ah, vale. Dic, què fa ara?
Home, és que canviar...
No, absolutament, ho va canviar tot.
Canviar paradigmes, sí, no és tan fàcil, vull dir, jo... Correcte. Vamos, Vale, llavors aquest home, això com a anècdota, fa un viatge a Hongria, un casament d'un col·lega, un amic o no sé què, i allà descobreix una beguda de xocolata, de cacau, i diu, calla! Torna'm amb la idea, diu, calla. Una altra vegada, els excedents que li preocupaven tant, en aquest cas, els excedents de llet desnatada que no servien per res. Va dir, fixa't, agafarem la llet desnatada, que no té cap interès, i li poso cacau, mm-hmm, i monto, doncs, una beguda. I vull fer-ho, però jo, com que soc un valent, ho vull fer en plan industrial. Mm. Clar, impossible, perquè realment ell no tenia capacitat. Clar. Vull dir, les seves granges, Viader, perquè quan ja fa aquest viatge a Hongria, ja en té 5 de granges, fixa't, Viader.
És increïble. És que jo estic enamorat d'aquesta història.
Jo també, m'encanta.
Sí.
Llavors, bueno, primer presenta el cacaulat a la Fira de Mostres del 1933, la de Barcelona, mm-hmm, i bueno, té un èxit. Ell també, perquè té aquestes coses de màrqueting. Saps que abans no regalava res, ell donava unes mostretes, unes cues, bueno, i va tenir un èxit bestial. I això, a partir d'això, és que ara va ser impossible de parar. I van passar... Primer ho feien a les granges Viader. Vam passar de 900 ampolles anuals, Pere, a... O sigui, t'estic parlant del 33.
Sí.
900 ampolles, l'any 36, 700.000. Hòstia. 700.000. És moltíssim.
Res.
Clar, una petita empresa això no pot portar. Llavors, va ser quan ho va traspassar doncs, a Letona, que era aquesta associació, que van absorbir aquest producte i el van poder... fer de manera industrial. És evident que t'estic parlant del 36 i què va passar el 36? Guerra Civil Espanyola, clar, que tot ho va fotre en l'aire,
sí, sí, sí,
i tot plegat. Però després va trigar forces anys a recuperar-se una mica la normalitat i no és fins al 1950 que Cacaulat torna a irrompre amb molta força i incorporen aquí a què incorporen una figura icònica que ens ha acompanyat sempre, que és aquell nen amb un cacaulat enorme a l'esquena, carregant-lo, i amb una gorreta, i aquest nen té nom. Té nom, aquest nen.
No ho sabia, això.
Aquest nen es diu Pepi.
Fixa't.
El Pepi. I és un reclam publicitari que es va fer perquè s'associés el cacaulat a la infància i que aquest nen, fixa't, que té una... Què significa? Doncs que té tanta força, perquè el cacaulat li dona tanta força, clar, que és capaç de portar una ampolla, que és el doble d'ell, a l'esquena. Per tant, és un aliment.
Ara em mataràs, eh? Em deixes... mai faig publicitat de res en aquest programa, però si no ho dic, em moro. Si voleu, segurament tu coneixeràs més llocs, Ada? Però si voleu provar la millor nata de Barcelona, aneu a Granja Viader.
Ai, sí. És que s'ha d'anar a Granja Viader. És igual, encara que no sigui la millor nata. A Granja Viader s'hi ha d'anar, perquè un establiment amb aquest pòsit històric, com una ciutat i que dona caràcter a la ciutat, s'ha de protegir.
Absolutament.
I s'ha de donar suport, no només Granja Viader, que especialment perquè està... sobretot perquè Granja Viader està en un lloc estratègic a nivell turístic i té una pressió urbanística importantíssima i està en totes les piranyes immobiliàries i...
Esperant què passa, eh? Sí.
Clar, per tant, o li funciona el negoci o algú se'n cansarà i ho deixaran estar. O sigui, evidentment perquè té un producte extraordinari, però igualment perquè és una icona, és una icona del nostre país. Molt bé, doncs dir-te una altra cosa important és que la recepta del cacaulat és impertèrrita, o sigui, no ha variat des del 1933. Així és. O sigui, imagina't el valor. Gairebé 100 anys amb la mateixa recepta sense variar-la ni un pèl, a diferència de les altres begudes. I anem i continuem perquè m'estic menjant tot el temps.
Clàssic, eh?
Ai, el trinaranjos.
Saps què es feia a casa meva també quan era petit?
Què? Es barrejava Coca-Cola després... i trinaranjos.
No, després ho he trobat molt asquerós, això, eh? Però quan els dies que es feia xocolata calenta, com que després feia set, es bevia trinaranjos.
Bueno, la unió de xocolata i taronja és bona, eh?
Oh! No és bona, no. Ah, és la millor.
És la millor. Sí, ho deia, és bona, ho he dit així perquè... Però m'agrada molt, sí. A mi m'agrada més per això xocolata i plàtan. Un dia ja ho discutirem, eh?
Val.
Perquè amb què pot anar la xocolata? La xocolata sempre ha d'anar amb coses dolces. Parlem-ne un dia.
Ah?
Un dia parlem de la xocolata. És que em sembla que ja n'he parlat de xocolata aquí, eh?
Sí, amb el conill n'has parlat.
Amb el conill?
Sí.
Ah, vale. Anem a... bueno, però és igual, la xocolata té moltes més d'això. Anem a parlar del trinaracus. Una cosa, el trinaracus, tinc 3 minuts?
Sí, i tant.
Vale. El trinaracus, la seva història és interessant, i jo parlaré de l'orangina, i el trinaracus passa per l'orangina.
Sí.
Però és la mateixa fórmula, trinaracus i orangina, que ho sàpigues.
És igual.
És igual, és la mateixa.
Sí, però l'orangina té polpa, que és el que m'agrada a mi,
bueno, potser l'ha modificada. Però originalment
era el mateix.
Era el mateix. Vale? De fet, l'orangina és el trinaranjos.
Ah.
És a dir... deixa'm que t'ho expliqui.
Sí.
És que a mi em sembla més interessant la història del qui va inventar el trinaranjos que no el trinaranjos en si.
Fixa't.
O sigui, qui? Qui va inventar el trinaranjos? Si féssim una ullada a la trajectòria acadèmica, empresarial i política d'Agustín Trigo...
Ah, amic! Trigo, eh?
Trigo. Del 1800, que va néixer el 1863 i va morir el 1952, fa vertigen. És que ho té tot. Aquest home és doctor en farmàcia, va ser alcalde de València, i no només això, sinó que va crear un importantíssim laboratori industrial a València.
Fixa't.
Que va fer trontollar les bases de laboratoris importantíssims de l'estil Bayer, vull dir, del moment, eh?
Compte.
Des d'allà amb un carreret. Aquest va ser l'ideòleg del trinaranjos, vale? Tot va començar, o sigui, i ja veus, no? No se sap si l'origen de trinaranjos és perquè portava tres taronges o perquè era el doctor Trigo.
Clar.
Però és una barreja de tots dos.
Val.
D'acord? Tot va començar a finals del segle XIX amb una medicinal sal de fruita efervescent rica en magnesi, que això es portava molt. O sigui, la gènesi del trinaranjos és aquesta sal de fruita, d'acord? Després, el cap va evolucionar el 1924 amb un concentrat de suc de taronja que portava gas, que es diluïa amb una mica d'aigua i es gasificava. I va acabar el 1903, amb el 1933, ja amb un refresc sense bombolles, que era el trinaranjos.
El que coneixen tots.
Famós. Va tenir un èxit apabullant, i això no t'ho he posat en el... això, en el... perquè em semblava molt liat, però sí que amb una exposició universal a França, a uns industrials o uns... francesos, van comprar la patent de trinaranjos i li van posar orangina.
Ah, mira, veus?
Val? I va tenir un èxit espectacular. No, no, orangina va ser, diguéssim,
si no,
la beguda nacional
a
França. I, de fet, les primers anuncis d'orangina, si ho vols buscar per internet, que és molt interessant, posen orangina, Doctor Trigo.
Ah?
Sí, esmenten el Doctor Trigo. Per això hi ha un debat, perquè hi ha qui diu que Orangina va copiar el Trinaranjus. L'altre que ho va comprar. Però és estrany que tu copiïs una cosa i posis Doctor Trigo.
Clar.
Per tant, és bastant més probable que ho compressin. Però no se sap gaire del cert. A mi m'agradaria molt que tu posessis botell, ampolla, antiga, en català o castellà, a l'ordinador, Trinaranjus, perquè et moriràs de riure. El Trinaranjus va ser un èxit absolut, com jo et deia, i aquest Doctor Trigo, que era vista l'ampolla? Vinga, ja l'has vista.
Ui.
Sí, ja l'has vista. Posa't aquesta ampolla a la boca.
No.
Sí, posa't a la boca.
Busqueu-la i entendreu moltes coses.
Entendreu moltes coses.
Sí, sí, sí.
Aquesta ampolla està dissenyada per una persona, per un dissenyador de renom, que
sí?
no me'n recordo, però era un dissenyador de l'època d'això. Se li va demanar que fes una taronja, una ampolla que fes al·lusió a les tres taronges.
Doncs els hi va sortir una mica malament.
I només se li va ocórrer que posar les tres taronges, o sigui, fer una ampolla amb volum, de tres taronges a la base.
A la base, correcte.
I després un coll. Clar, ara no, jo no m'explico gaire bé. Però,
no, però una... ens ho podem imaginar.
No sé si la gent s'imagina que això té una forma de genitals masculins
ara,
impressionants.
Ja està.
Llavors, clar, no, perquè s'ho han d'això.
Sí, és que és així, és
si
així.
Si tu agafes aquests genitals masculins, agafes aquesta ampolla en forma de genitals masculins, l'aixeques i te la poses a la boca...
Clar, la imatge no és la predilecta, diguem-ne. No és la millor imatge del món.
És una imatge molt, molt explícita.
Sí.
Tot i així, aquesta ampolla va durar una micatona de temps.
Sí.
La van treure no per la forma explícita, sinó perquè es veu que era molt fràgil i es trencava molt.
Clar, fràgil havia de ser-ho.
Sí. Anècdotes a banda, l'èxit del Trinaranjus va ser irrefutable i ens ha acompanyat fins al dia d'avui, que encara és vigent. Que sàpigues una cosa, el rebesnet del Doctor Trigo ha recuperat una de les seves marques.
Sí?
Sí, però no és Trinaranjus. Trina ja no és de la família Trigo.
Val.
Però no només Trina ja no és de la família Trigo. No, ni Mirinda, Mirinda ja va començar amb una gran corporació, ni Cacaolat és dels Viader.
Cacaolat ja no és Viader, no ho sabia.
No és Viader, i Fanta tampoc és de ningú. Aquestes marques són de grans multinacionals a hores d'ara, perquè tenen valor.
Clar.
Però que els seus hereus no van saber gestionar. I si te la volguessis parlar amb els amos, doncs hauries d'anar a Suntory, Adam, propietat de Cacaolat.
Mira.
A Coca-Cola i a PepsiCo.
Veus?
I aquesta és la història.
Fa panet, això, eh?
Fa panet.
Ada Parellada, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana que ve amb la darrera secció de cuina d'aquesta temporada.
Amb la darrera secció, el darrer dia, perquè no podré venir dijous, que estic fent un bolo i...
Ja en parlarem de tot plegat. Gràcies, Ada.
Gràcies.